sonrisa.
A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector agrari de Balears i de Raül.
Benvinguts, estimats oients. Començam el nostre programa d'avui felicitant a totes les mares del món i, per ahir, a tots els treballadors i treballadores del sector primari.
Exacte, Rosa. Avui és el primer diumenge de maig i si fos un any normal sense restriccions per la pandèmia, seria festa grossa a Santa Eulària del Riu, a Eivissa. Tot i que enguany s'han recuperat activitats esportives i culturals presencials, la tradicional desfilada de carros engalanats per dins del poble s'ha hagut de suspendre per segon any consecutiu.
És el primer diumenge de maig i també seria fira a Sineu. De fires i de flors ens parlarem en aquest programa d'avui, és que el mes de maig, que precisament és conegut com el mes de les flors, i segurament avui entraran flors a moltes cases per felicitar totes les mares.
Però la reina d'aquest mes de maig és la mel, que és la més saborosa de tot l'any. Hem de recordar que el maig és el mes de transició entre la primavera i l'estiu i la natura està en plena evolució.
A més, el dia és molt llarg per les activitats agrícoles. Les plantes creixen molt, però també cal anar vius perquè les mares les herbes també ho fan.
I al maig també s'han de començar a tondre les ovelles. La seva llana, però, ha perdut molt de valor.
Precisament, Joan, serà un dels temes que analitzarem en el programa d'avui. A principis de maig comença la temporada d'esquilada i des de les cooperatives agroalimentàries fan una crida a la implicació de les administracions per a la difícil gestió de la llana.
Per analitzar aquest tema i per parlar de l'Aliança per una agricultura sostenible passarà pels micròfons de Del Camp a la Mà la presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears, na Jeroni Bonafà.
I de la llana i de l'Aliança per una agricultura sostenible continuarem parlant de sostenibilitat terra endins. I és que de 9 productors i productores de Mallorca inscrites en l'agricultura ecològica han substituït enguany el plàstic d'encoixinat convencional per plàstic biodegradable.
En total són 165 quilòmetres de plàstic que s'han canviat i s'han substituït per 2.360 quilos de biofilm biodegradable. Parlarem amb en Miquel Serra d'aquesta iniciativa que s'impulsa per tercer any consecutiu gràcies a l'acord entre l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, i Mallorca Preservation Foundation.
I en el programa d'avui obrirem els micròfons a entitats ecologistes i d'agricultura ecològica que demanen una moratòria de parcs fotovoltaics en sòl rústic.
Exacte, perquè APAEMA, Terra Ferida, Amics de la Terra, el GOP i la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica asseguren que hi ha una allau de projectes de parcs fotovoltaics a Mallorca en sòl rústic.
En un minut, s'ho analitzarem en profunditat amb el portaveu de Terra Ferida, Jaume Drové, i el president d'APAEMA, Miquel Coll.
I avui, com que tenim un programa ben carregat de temes ben interessants, passam a saludar el nostre astre rei, Níquel Hernández, que comanda les vies del so i fa sonar també Del Camp a la Mà.
Abans d'entrar a matèria, Joan, farem una repassada a les notícies que ens ha deixat la setmana.
Dit això, anem per feina i donam el sus en aquesta edició de Del Camp a la Mà. Començar amb el repàs de les notícies que ens deixen aquests dies passats parlant de sobrassada, i és que cau la venda d'aquest embotit de Mallorca arran de la pandèmia. El cop, però, és molt desigual entre els productors. Els petits, centrats en el mercat local, han patit molt, mentre que les empreses grans que venen fora han sobreviscut millor.
L'any de la pandèmia ha aprimat les vendes total de la sobrassada a Mallorca un 4%, però no ha estat per tot igual. Segons dades del Consell Regulador, l'any 2020 a les Balears, la comercialització ha baixat un 24%. En canvi, ha pujat un 2% a la resta d'Espanya i un 4,5% les exportacions.
Com que 3 de cada 4 quilos de sobrassada es venen a la península, el cop fort ha estat per als petits productors centrats en el mercat local. Andreu Palau és el president del Consell Regulador de Sobrassada de Mallorca.
Com a conseqüència de molts factors, el tancament de l'hostaleria, els visitants que no s'enduen aquella mostra per regalar, les fires.
En canvi, els grans productors han defensat millor en la venda exterior.
Han pogut enviar més producte a la península, noves formes de presentació del producte que s'han rebut bé per part del consumidor.
L'empresa coll embotits artesans de Campos, crien els porcs, en fan sobrassada i la venen dins l'illa. Han minvat la producció un 50% i ara tenen 3 persones manco fent feina. Diuen que no varen voler entrar en la guerra de preus. És Toni Coll.
Al final, on repercuteix el preu és el producte final. És que no hi ha una altra manera de fer-ho. Nosaltres varen decidir renunciar a una sèrie de ventes, a una sèrie de botigues, per tornar un poc a cuidar aquest producte.
Antoni Coll també ha explicat que els ha salvat l'experiència i la diversificació en venda directa de carn i no de menjar preparat. En passar la pandèmia, diuen que volen expandir el seu mercat a València i a Catalunya.
I seguim parlant de productes nostres perquè la Conselleria d'Agricultura crea la Mesa del Producte Local per potenciar-ne la comercialització i la promoció. Així, la consellera Mae de la Concha ha signat la resolució per la constitució d'aquesta eina de treball que vol millorar el posicionament en la cadena alimentària del producte local agroalimentari per una major sobirania alimentària de les illes.
La Mesa té per objectiu fer el seguiment, l'avaluació, el control i l'adopció de mesures encaminades a dissenyar una ruta dialogada i consensuada per tal de minimitzar la deriva de la crisi sanitària de la Covid-19. La primera reunió d'aquesta mesa de treball està prevista per la primera quinzena de maig.
Un dels assumptes principals que ha de tractar és la capacitat d'autoabastiment alimentari de les illes. Segons un estudi encarregat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària i elaborat per Agroassessor, la capacitat d'autoabastiment se situa al voltant de l'11,6%. Sense incorporar-hi el pasturístic, aquesta xifreria pujaria cap al 16,13%.
Aquest estudi també posa en relleu que durant els mesos de confinament per la Covid-19 el consum va caure una mitjana de quasi un 20%. Però l'increment del consum del producte local va ser aproximadament també d'un 20%. A més, l'estudi indica que un 73% de la població està d'acord amb una política alimentària dirigida cap a una major sobirania alimentària.
I continuem amb el producte local perquè la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha començat a repartir un joc d'imants de gelera sobre el producte local i de temporada entre els alumnes de les illes.
En total se n'han repartit 24.756 entre alumnes de tercer, quart i cinquè de primària de 226 escoles de Balears. Els infants també reben un tossó reutilitzable en el marc del programa de fruita, hortalisses i llet a les escoles. Tant els joc d'imants com els tassons que reparteixen en nens i nines de tercer i quart i cinquè d'ESO de primària de les Illes Balears.
El joc d'imant du per títol Aprèn amb el joc del producte local i de temporada. Es tracta d'un imant de gelera desmuntable amb 20 peces sobre diferent producte local de les Balears, com ara la pastanaga morada, la carabassa, les figues, els albercocs o les taronges, que els alumnes han de col·locar a la gelera de l'estació de l'any que són en temporada. Aquest joc d'imants ha estat financiat a través de l'import de turisme sostenible i dissenyat per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
I anem fins a la finca pública de Galatzó perquè els seus molins tornen a moldre. El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià han col·laborat en la restauració d'aquest conjunt patrimonial.
El projecte ha consistit en la restauració del conjunt de molins i la reconstrucció de la maquinària del molí de baix, amb la finalitat de tornar-lo a posar en funcionament i d'utilitzar-lo per moldre farina.
És la primera vegada que restaura un conjunt molinar com aquest i s'ha fet amb materials i tècniques tradicionals amb l'objectiu que el resultat sigui el més semblant possible a l'original. A més, en el cas de la maquinària reconstruïda, també s'ha respectat la fusta usada originalment en la construcció d'aquests mecanismes. La vicepresidenta del Consell, Bel Busquets, ha explicat que per difondre la feina feta s'han elaborat uns panells informatius que expliquen el funcionament dels molins i les tasques de restauració.
Elaborar tot un material didàctic adreçat a les escoles, adreçat a futurs visitants, a la ciutadania, perquè puguin entendre de què se tractava, com funcionava i puguin entendre amb pocs valors patrimonials. Sempre aquesta voluntat de recuperació, però també de difusió, conèixer d'on venim per saber després cap on anem.
La recuperació d'aquest patrimoni tan valuós coincideix amb el desè aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.
El batlle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha destacat les inversions que s'estan fent a la finca de Galatzó, unes inversions que són fonamentals perquè permeten recuperar els valors naturals i històrics i a la vegada donar a conèixer la riquesa del Calvià d'interior.
I l'interès que tenim nosaltres de, per un lado, conservar la finca, dándole ese carácter agropecuario para mantenerla en condiciones y para tener un ejemplo vivo de lo que era el tratamiento de la tierra, el tratamiento de la agricultura, el aprovechamiento del agua y, en general, cómo vivían pues hace siglos en esta zona.
I a l'Atzó continuem la nostra excursió fins a Santorrella, perquè l'entitat ecologista Amic de la Terra ha reparat les tasques de conservació a la finca.
A final d'any, Amic de la Terra va aturar les seves activitats participatives per complir les mesures de seguretat sanitària per la Covid, però ara reprèn l'activitat dins el marc de l'acord de custòdia del territori que Amic de la Terra té en la propietat de Santorrella.
Gràcies a aquest acord en la propietat de la finca, l'entitat ecologista fa feina per apropar a la ciutadania la importància dels ecosistemes de la Serra de Tramuntana i la seva biodiversitat de forma activa i participativa.
Aviat, Amic de la Terra començarà a preparar també la campanya contra la plaga forestal del barrec Banyequit-Riquer, els alzinars de Santorrella. Cal recordar que l'any passat el seu projecte pilot va donar un gran resultat en nombre de captura d'aquests escarabats.
I ens fixem ara en allò que faríem en bon diumenge si aquest fos un any normal. Molt probablement aniríem a Santa Eulària a veure la desfilada de carros engalanats i els preciosos vestits pagesos vicencs. O aniríem a tastar i a comprar productes locals i artesans a les fires que durant la primavera omplien els pobles i ciutats en temps prepandèmics. I és que de moment continuen prohibits els actes que suposin grans aglomeracions de persones.
En el cas del mercat i les petites mostres, els ajuntaments són els que han d'assegurar que les paradetes estiguin degudament distribuïdes a fi d'evitar aglomeracions. Molt de pobles han optat per substituir les seves fires per actes més reduïts i més controlats. Ahir, dissabte 1 de maig, hagués estat la Fira de Costitx en flor i el sentiment és pràcticament el mateix. És Toni Sales, batlle de Costitx.
Intentes fer el manco, un recordatori, intentes fer un homenatge a tots aquests anys que els veïnats han fet feina per la fira, tots aquests anys que han posat el seu temps, el seu dobbers, la seva imaginació, la seva il·lusió.
Enguany, a Costitx, han instal·lat un jardí vertical en l'esperança que l'any que ve haurà crescut i acompanyarà per fi una fira normal.
I no ens oblidem d'Inca, que dijous celebrarà el Dijous Gros amb un ampli programa d'activitats adaptat a les restriccions vigents per fer front a la Covid. Una cita que se celebra cada primer dijous del mes de maig.
Els actes organitzats pel consistori es duran a terme entre el 6 i el 8 de maig. Dijous de la setmana que ve es mantindrà durant tot el matí, com ja es costuma al tradicional mercat. També hi haurà mostra de ball mallorquí. Serà a les 10:30 a la plaça d'Espanya.
I canviant de qüestió, perquè el Consell de Mallorca ha aprovat una nova línia d'ajudes, en aquest cas adreçades a impulsar projectes que promocionin l'economia i el producte local durant el 2021.
Catalina Cladera, la presidenta del Consell de Mallorca.
Va dirigit a promocionar els productes de Mallorca, l'economia local, qualsevol acció dirigida també fomentar el petit comerç, no? Sortim amb 1 milió d'euros, però com dèiem, està funcionant molt bé perquè sobretot finançant projectes, emprenedors també, iniciatives que ajuden molt a la microempresa.
Les actuacions que se subvencionaran són fires i mostres comercials, projectes de promoció de l'economia sostenible, foment de l'emprenedoria o dinamització del petit i mitjà comerç, entre molts altres.
I ara faim una petita aturada per donar pas a la publicitat.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquesta és la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de Flassaders de Palma els s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a TV3 Ràdio.
TV3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A TV3 Ràdio,
del Camp a la Mà.
Gota de pluja que va caure al mar, no la trobaràs mai més. Qui t'odiarà amb tant d'amor? Qui t'estimarà demà? És com l'arena que el desert.
Les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears han organitzat la presentació d'Aliança per una agricultura sostenible, coneguda com a ALAS, que té com a objectiu la defensa de la innovació i l'agricultura sostenible. Els seus principis bàsics són la viabilitat de la producció agrària, el valor del sòl i que es garanteixi la seguretat alimentària de la producció, entre altres.
Per parlar d'aquesta Aliança per una agricultura sostenible i també per parlar del paper dinamitzador que juguen les cooperatives en la realitat de les Illes, obrim el fil telefònic amb Jerònia Bonafó, presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears. Bon dia, Jerònia. Nosaltres estem encantats de tornar-te a tenir aquí en el micròfon del Camp a la Mà. Tu com estàs?
Beníssim. Bon dia a tots i a totes. I de manera especial a tots vosaltres que feu possible aquesta difusió que donava a través d'aquest programa, aquesta difusió que mos podeu donar en el camp. Gràcies.
És el nostre paper i el volen seguir fent i mos encanta donar veu i obrir micros a tots vosaltres. Anem per feina, vinga. Primer de tot, Jerònia, explica als oients del Camp a la Mà en què consisteix aquesta aliança per a una agricultura sostenible. Quins són els vostres objectius?
Bueno, en primer lloc, digues-vos que aquesta Aliança per l'Agricultura Sostenible, que li deim ALAS, s'ha constituït a nivell nacional en les nostres organitzacions representatives. Som OPA, som cooperatives i som una sèrie d'organitzacions que representam pràcticament tota la cadena del valor de sector agroalimentari. S'ha constituït aquesta associació amb una finalitat claríssima: per cridar de qualque manera l'atenció a les administracions, perquè totes les decisions que s'aprenguin no s'aprenguin baix un criteri ideològic, que moltes vegades és així, sinó que s'aprenguin aquestes decisions amb criteri científic. I això serà molt important per aquesta reforma de la PAC que tenim, que creiem que s'aprovarà a final de mes que ve, que se reconegui en aquesta reforma el paper que fa l'agricultura i que no se mos criminalitzi com a sector.
De fet, en el principi destacàvem el paper dinamitzador que juguen les cooperatives aquí a les Illes. Quina radiografia mos faries ara mateix del paper que juguen les cooperatives?
Pues mira, jo en primer ja vos faria la radiografia que va ser evident que durant la pandèmia les cooperatives i el sector agrari va sortir en el carrer per posar producte del nostre sector porta a porta dels nostres ciutadans. Això crec que és un fet que s'ha de reconèixer i és evident que el que hem evitat el sector agrari i ramader d'aquestes illes, com el resta de sectors, que no hi hagi hagut una crisi alimentària. I això, en molta part, és gràcies a les cooperatives, que varen ser pioneres en sortir en el carrer. I estic parlant de cooperatives de Menorca, en el cas de la cooperativa del Camp de Menorca, en el cas d'Eivissa, de la cooperativa Ecofeixes i Agroeivissa, i, per suposat, en el cas de Mallorca, Camp Mallorquí, la cooperativa de Pollença, la cooperativa de Solla. Què vull dir amb això? És que les cooperatives estan organitzades per un moment determinat d'una crisi en concret, poden sortir en el carrer a pal·liar certs efectes com ha estat l'efecte de la pandèmia.
I de no es posa cosa. En començar aquest programa també hem parlat de la mesa del producte local que ha posat en marxa la Conselleria d'Agricultura. Sabent en bé aquesta mesa amb l'Aliança per una agricultura sostenible que impulsau?
Pues jo crec que sense cap dubte, perquè ha d'anar lligada. Ha d'anar lligadíssima i en aquest cas parlar de producte local es parlar de producte de quilòmetre zero i es parlar de famílies de pagesos que viuen de la feina de les seves explotacions i que, a més, contribueixen de qualque manera a mantenir el territori d'aquestes illes, que quasi sempre és molt apreciat per nostres turistes.
Darrerament, parlant molt de producte local i de sobirania alimentària, Balears ha d'intentar ser autosuficient. Creus que és un objectiu fàcil d'aconseguir?
Pues jo no ho veig molt fàcil d'aconseguir perquè, bueno, segons aquest estudi que ha fet recentment la Direcció General de Sobirania Alimentari tan sols el que produïm podem donar abast en el 15% del consum de les illes. A més, també ho reconeix l'estudi, que ja ho sabíem, que la producció té una evolució negativa. De cada vegada se produeixen aquí a les illes menys productes agroalimentaris. I, de fet, tenim un balanç negatiu, que tenim més entrades de producte de fora que de sortides de producte nostre. En aquest cas, hem de reconèixer que això serà un camí molt llarg. Benvingut sigui aquesta Direcció General de Sobirania Alimentari i tot l'esforç que està fent, però creiem que serà un camí molt difícil d'aconseguir. Anirem donant passetes, però és difícil.
Un d'aquests aliments que es podrien dir que són forans, però que sí que se comencen a cultivar aquí, són els alvocats. Vosaltres heu fet un estudi de la viabilitat d'aquest cultiu a Mallorca. L'objectiu és que Agroseguro i Enesa incloguin aquest producte dins l'àmbit d'aplicació de l'assegurança agrària. Fa 40 anys que algunes finques ja se van iniciar en aquest cultiu i tu tens un auge i cada vegada més explotacions ho estan implementant. Com se pot entendre que l'alvocat no estigui inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'assegurança agrària?
Pues mira, com que en aquest cas el seguro agrari només contempla en aquesta categoria si són fruits tropicals i subtropicals, i en aquest cas Mallorca no està inclòs. I com bé deia vosaltres, pues fa 30 o 40 anys a Pollença se va començar en el cultiu de l'alvocat. I ara que ha passat, pues, arrel de tot aquest canvi climàtic i que han tingut, com sabeu, d'anys en el camp, s'ha vist que aquestes plantacions no podrien tenir cap cobertura. En el cas d'Eivissa sí que ho reconeix, però en el cas de Mallorca no. I el que han fet ha estat des de cooperativa, juntament en la conselleria, pues, fer-hi feina, fer un estudi per instar Agroseguro i Enesa que les pròximes convocatòries se pugui recollir en aquest cas aquest fruit.
I ara, Geroni, dels avocats anirem a la llana, perquè a principis de maig comença la temporada de tones i des de les cooperatives agroalimentàries feis una crida a la implicació de les administracions per la difícil gestió de la llana. Tenim entès que existeix una paralització del mercat de la llana i que els ramaders i les cooperatives no teniu una manera de gestionar la llana dels socis, no és així?
Totalment d'acord, ja que és un subproducte animal que en aquest cas no se pot cremar ni enterrar. I des de l'any 2019, perquè clar, és el principal país que compra la llana a nivell mundial a Xina, i des de 2019 s'ha aturat aquesta compra i tenim un verdader problema en la llana aquí a les illes, perquè clar, no podem donar sortida a el que se feia abans, que a més, de fet, hi havia una empresa catalana que també ho gestionava. A dia d'avui aquesta empresa ja no és aquí, hi ha menys demanda i la situació en aquest cas, que estem parlant d'unes 100 tonelades de llana que comercialitzen les cooperatives, tenim difícil sortida, així com molt baix preu.
A la campanya de 2020 teníem entès que els costos de la retirada de la llana eren iguals en el preu que teníeu per ella. La situació d'ara és igual, és pitjor?
Pues pitjor, perquè se va accentuant l'escassa demanda que hi ha d'aquest subproducte i veurem com acabam la campanya. Ara la començam, però la veritat que és un vertader problema en aquest cas per ramaders que qualcun d'ells ja ha començat a tondre.
Geroni Bonafé, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, moltíssimes gràcies per passar per del camp a la mà i explicar-nos aquesta aliança per una agricultura sostenible que heu posat en marxa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, perdonen-nos, bou, i bon dia a tots i a totes.
Gràcies a tu, fins d'una altra.
Del camp a la mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
On ya. que la fi del món.
I d'avui, en bon diumenge, no hem anat a la fi del món, sinó que hem anat a veure una família que ha sabut combinar la passió que senten per la pagesia amb un autèntic estil de vida.
Estan parlant de la gran família que habita l'Hort de Sa Gerrera, una granja familiar dedicada a la producció de formatge i de sobrassada, però també es dediquen a moltes altres coses i d'animals i animalons n'hi ha de tota casta per casa seva.
Podríem dir que l'ànima d'aquest projecte que se centra en el producte local, de qualitat, i fer controlar en totes les fases de la producció de carn, de llet i els corresponents obradors, és en Tomeu Fons. Ell té clar que sense el suport de la seva família no hagués donat el sus.
Jo tot sol no m'ho veig en coratge. De tantes sort dels nebots, participen. Si no haguéssim fet res. Tot queda en família, com jo li deia.
La passió per fora vila i per produir els aliments per a la família els ve de moltes generacions enrere, però va ser no fa gaire anys que van decidir que algun dels seus nebots i els seus gendres es dedicarien plenament a fer formatge i sobrassada. I així va sortir, fa no gaire anys, la idea de fer tot allò que sabien fer de manera professional.
No, venint d'enrere de rama de fora vila, de fora vilers, ja realment fèiem el negoci de formatjar i de fer sobrassada típic de fora vila, si ja ho fèiem, però vam donar compte que tot eren molt vint de renovar. I va ser el moment de dir, farem una montrem per formatjar en condicions i fer sobrassada bé. I aquí varen començar a muntar el trull fa 4 o 5 anys.
Anem per pares i primer encetarem el formatge.
Ja ho sap que m'agrada molt el formatge, Joan. M'hi podrien agafar amb una llova. I m'han dit que aquesta família de Sort de Sa Gerrera en fa de diferents varietats.
Totes de llebre. Els formatges m'ho he assignat jo mateix. És el que m'agrada més. I normalment totes, ho feien tot de llebre i ho feien 4 formatges. Les tenres, típic, el curat, un làctic i un que són proves que fèiem d'així amb pot de cervesa i així.
I entre els nous treballadors de la formatgeria hi ha, ja ho han dit, el gendre d'en Tomeu. Ell va decidir deixar els volants per dedicar-se a fer formatge. Ell és d'Enrique Luque.
Ja feia de xòfer antes, sí. I no havia tocat fora vila mai, fins que ho vaig tocar i m'ha agradat. Sí, i ara sí. Sí, seguir tot el que pugui, sí.
N'Enrique Luque ens ha confessat que el procés de fer formatge no és tan complicat com pugui pareixer, i això que ell es novella en aquestes tasques.
Primer s'amunyen les xabres i se passa tot un tany per enxalentir la llet i pasteuritzar. I una vegada pasteuritzat se torna a refredar i quan arriba a una certa temperatura se tiren tots els ferments i el cuajo i una vegada cuajat se talla el formatge i se molda.
I precisament per mort d'aquesta il·lusió que posa en tot allò que fa, hi ha processos que en Enrique Luque, el formatger de Sort de Sa Gerrera, encara considera màgics.
A l'hora de tirar els ferments i els cuajos, i que el formatge torni fort, ja no he d'entendre el procés, però bueno, és una cosa que me crida molt l'atenció.
I d'ençà que en Enrique treu els formatges dels seus moldos i fins que ja estan a punt de menjar, no vos creieu que hagin d'esperar molt de temps.
En principi, quasi tots, una vegada moldats, se salen, se fiquen dins la càmera i depèn del tipus de formatge, pues, està més estona o menys. Els curats és que tarda un poc més, però d'altres en 15 dies, 20, se poden menjar.
Amic dels animals que van pel camp voltant, que foten el que volen i si volen no...
Però a l'Hort de Sa Gerrera no farien formatges si abans no munyissin les cabres, i qui se'n cuida de les cabres i de la majoria dels animals de la finca és en José Hernández. Ell és un del nebot de la casa i, a més de ser un matancer de primera, és l'encarregat dels animals.
Un pareix si mateix. I jo almenys me'n cuido això, d'arreglar els animals, on els menjar i de dia a dia. Trutja n'hi ha potes, almenys n'hi ha una vintena. Vintena de trutges i una trentena de porcs d'engreix.
I no vos penseu que la feina que fa cuidant els animals és monòtona. Ell ens ha explicat que no és per res el mateix arreglar les trutges que arreglar les cabres.
És totalment diferent. Ho he de moure de tanca i els porcs no. Els porcs sempre estan tanjats i és el mateix corral. Les cabres han de pasturar cada dia. També es mouen de tanca a tanca. Jo a fora vila realment m'agrada tot. Tant els porcs com les cabres com les uves, tot m'agrada.
Abans, hem avançat que tots els membres de la família de Sort de Sa Gerrera són ben matancers, en controlen tot el procés i, a més de sobrassada dolça i sobrassada coenta, també en fan una de ben particular. Així ens ho ha explicat l'home, en Tomeu Fons.
Tenim la granja de porcs duim els porcs a Matadero i a partir d'aquí fèiem elaborar amb tot, tot el tema de la sobrassada. Fèiem la típica, la normal, la dolça, la semicoventa i la coventa-coventa. Ja en fèiem una petita, però més que res per calge particular de fumada.
I com que en aquesta finca que està entre Manacor i Sant Llorenç tenen fama de bons veïnats, durant aquesta passada temporada de matances han rebut moltes famílies a casa seva i els han ajudat a fer els seus propis embotits.
La gent mos demanava, per favor, si li podíem ajudar a fer les matances i com que així com està el tema, que no se podien juntar molta gent, ens hem ajudat a fer les matances allí.
I no vos penseu que s'ho prenen només com un negoci en això de fer matances. A sort de ser gerrera, tothom ha de contribuir a la feina.
Nosaltres ajudem a la gent a fer la matança. No els li fèiem i ells mateixos duen es preva i n'hi ha qualcun xerrer d'un budell cosits i anant fent, segons ell diuen, un poc més de sal, un poc més de preva i en el seu gust jo diu, ara m'agrada. I aquí és el moment de dir, ara és una hora d'embotir.
Formatge, xulla, figa, camallot.
Si estàveu endarrere tastant formatges a la sobrassada de Sort de Ses Herrera, no passeu pena, hi ha botigues i qualque mercadet on els podeu aconseguir.
Això, qualque mercadet, normalment en la Maria de les Fruites, Fruites Febrer, en Manacor.
I encara teniu una altra opció si voleu tastar els seus productes. I atenció, que aquí sentireu ara és Nabel Gaià, la Madona de Sort de Ses Herrera. I ja ho saps, Joan, si ho diu la Madona, va a missa. Podeu anar a l'hort a cercar productes.
Sí, sí, tenim veïnats que venen, gent que ve de fora, gent que va conegut per altres programes tipus hi ha begut, i venen. El que passa que aquí, allà, o no hi ha dia que venen, depèn, si no avisen. Però sí, sí, aquí hi ha com la gent ve a cercar el que val i s'endú el que pot.
I d'allà ho sabeu. I també sabeu que les dones pageses són valentes i faneres. La Madona jove de Sort de Ses Herrera és na Maria Magdalena Fons. Ella se'n cuida de l'hort i parau bé l'orella perquè defineix el seu immens hort com un hort bàsic.
La base, tomatilleres, cebes, ais, carabassons, aubergines, preves, carabasses, sí. Anem improvisant en guany també pastanagons i, sí, dic, el que anem trobant un poc i el que mos pegui cada any.
Tens arrels i tens
Però no vos penseu que acaba aquí la tasca que fan a l'hort de la Gerrera. Aquesta família és una apassionada de les races autòctones de Balear i concretament de Mallorca. Per això han fet una aposta en aquest sentit.
La raça autòctona està molt bé, però hem de conservar realment. I el que passa és que són poc productives segons quines no. I el que sí que miram de conservar és la nostra, la ue roja, la ue mallorquina, part de Mallorquí també, someres, llalines, conis, i els endiats, els colons, n'hi ha un parell, també ja és el més mal de comptar, tot això. Ja no hi ha criadors, no hi ha gent que vulgui seguir amb aquestes races.
I si vol fer la mateixa aposta per les races autòctones que ha fet en Tomeu Fons i tots els que formen part de Sort de Ses Herrera, en Tomeu mos dona un consell. Consultau en les diferents associacions que es dediquen a fer perviure les races autòctones pròpies de Balears.
Sí, no, hi ha associacions, l'associació de l'UE Roig de Mallorquina, de l'UE Mallorquina, de l'ASA, i ells sempre te proporcionaran a qui cria, no és problema, troben.
Hi ha abismes, hi ha monges, hi ha bisbes, tens arrel.
I després d'aquesta visita que hem fet a Sort de Ses Herrera, anem un moment a publicitat i tot d'una tornem a fer camí aquí a del Camp a la Mà.
Tens amics i tens visites.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira. Dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Caminant camins de plàstic, blaus petjades, plantes ben dibuixades, ocells metànics de ferro...
De nou productors d'agricultura ecològica de Mallorca han deixat d'utilitzar enguany 165 quilòmetres de plàstic convencional en els seus conreus. L'han substituït per més de 2.360 quilos d'un plàstic biodegradable.
Aquest plàstic s'empra tradicionalment en agricultura per evitar la competència entre el cultiu hortícola i la vegetació espontània, que és allò que coneixem com a males herbes. A més, el plàstic protegeix la terra i l'escalfa. Substituir el plàstic per aquest material biodegradable tindrà un impacte positiu damunt el medi ambient, perquè no deixarà residus i s'estalvien recursos naturals en la seva fabricació. A més, també es fomenta el cultiu professional d'horta en gestió ecològica.
Per parlar d'aquesta iniciativa que s'impulsa per tercer any consecutiu a Mallorca, gràcies a l'acord entre l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, que coneixem com APAEMA, i Mallorca Preservation Foundation, connectam ara amb en Miquel Serra, un dels tècnics d'APAEMA. Bon dia, Miquel. Benvingut de nou del Camp a la Mà.
Bon dia, Walter.
Ara deien que per tercer any consecutiu ajudau a substituir uns 165 quilòmetres de plàstic d'encoixinat per un material biodegradable, que se diu Aviat. Com va començar tota aquesta iniciativa?
Va sortir perquè hi havia aquesta entitat, que són el Mallorca Preservation Fund, que a vegades molts demanen si tenim iniciatives que puguin recolzar, perquè són una entitat filantròpica. I aquesta de Biofilm era una cosa que duien darrere s'orella, perquè sabien que hi havia pagesos que no l'empleaven per una qüestió econòmica. El problema és que tots els hortolans han de menester plàstic per aquesta manera més ràpida i menys costosa per combatre l'herba. El que passa és que el plàstic convencional és més barat, és marcadament més barat que el biofilm. I llavors els costava donar aquesta empenta, no? L'acord que vàrem arribar al Mallorca Preservation Fund era que ells pagassin el sobrecost que hi havia entre el biofilm i el convencional. I d'aquesta manera, els pagesos ecològics, que estan dins la nostra entitat, vàrem poder comprar aquest biofilm a un preu més competitiu.
Mira, Miquel, i mos pots explicar quines característiques té aquest plàstic biodegradable si té les mateixes prestacions que el plàstic convencional?
Sí, és que un ho veu de fora i no veu, i no hi ha cap diferència amb un plàstic convencional. És igual de negre, és igual de lluent, té la mateixa resistència, per instal·lar-ho les eines són les mateixes, no és que s'esqueixi més ni manco. L'única diferència és, passat el temps, que s'esqueixi aviat, quan li han passat un parell de setmanes per damunt, de sol i serena, i temperatura se comença a rompre, i quan tu ja han passat un parell de mesos i ja retires el cultiu, senzillament el desbrosses o passen la fresadora o el cultivador i allò s'incorpora i se degrada. Perquè és molt important dir això, el biofilm se degrada, desapareix, deixa de ser un problema o un residu, a diferència del convencional, que és convencional, el que se fa és a vegades per llevar-se la feina de davant, el que hem vist fer i se fa, se capola, se trossetja, queda multitud de petits plàstics escampats i mesclats en la terra, confiant que un dia allò desapareixerà, no? I el que tenim és el problema aquest dels microplàstics a la llarga.
I aquests microplàstics, tu que ets enginyer agrícola i expert en agricultura ecològica, en fem molta pedagogia sobre el problema que suposen a la mà. I a la terra també poden acabar els estomats d'animals i les nostres panxes, els consumidors?
Ai, no arriba tant. Per nosaltres és una qüestió de sensibilitat, és a dir, és una qüestió de saber que això té una influència i que és un contaminant. No tenim dubtes d'això. Ara, que això pugui passar a la cadena tròfica, no? I que les plantes ho puguin absorbir i que nosaltres, i que ens arribi de qualque manera, jo no m'atreviria a dir-ho. Però és que jo ho veig més com un contaminant ambiental, un contaminant que ja està allà a la terra, que provoca unes disrupcions X, que pot anar, que se'n pot anar a les capes freàtiques de l'aigua i que pot entrar dins dels cicles de les diverses coses. Però que nosaltres ho consumiguem, ho veig difícil.
I si algú ens escolta i vol fer un hort familiar més ecològic aquest estiu, ara que estem de sembrar domatigueres, pot aconseguir aquest plàstic biodegradable? Se'l ven en magatzems, a les cooperatives agrícoles?
Ja, el problema d'aquest producte és que encara no estan molt popularitzats, i també el problema és que com que són matèries degradables, tenen una caducitat estreta. Llavors, així com un rotllo de plàstic convencional, un magatzem el pot comanar sense passar pena, que si no el guasta en guany, el gastarà l'any que ve, en sòdia del film no passa. No? Llavors els magatzems van alerta a fer segons quines comandes, i costa. Però com més gent ho vagi demanant, més s'aniran animant els magatzems. Nosaltres a Paia en tenim un parell de magatzems, per qualque poble que veiem demana plàstic, que si nosaltres qualcú ens demana o bueno, el pot trobar, li diran que en esteu magatzem, no? Ara és per no dir, noms.
No, direm a la gent que vengui a consultar a Paima.
Sí, exacte, com els cridin i nosaltres ara ho direm. Però no és un problema que encara hi és. Falten un parell d'anys perquè se popularitzi.
I a banda, deien que aquesta iniciativa de llevar els plàstics dels horts per fer-los més sostenibles també procura professionalitzar els horts ecològics. Quina és la situació actual? Com ho descriuries? En quin estat està tot això?
En quin estat està? De professionalitzar.
Exacte.
Home, sempre és inferior a el que nosaltres consideraríem. És a dir, sabem pel consum que hi ha, que l'oferta no basta i que ha de venir molt de producte ecològic fresc de fora. I això ja fa anys que és així, ja se va veure en el mercat de productes ecològics de Palma que els pagesos no anaven a basta. Ara bé, per una banda, aquest consum existeix, però no, però els hàbits de consum, els hàbits de compra fan que a vegades que no sigui tan bo de fer, que no sigui tan fàcil que un productor arribi en el consumidor. El consumidor, nosaltres ja estem avançats a fer a comprar a botigues grans, a comprar-ho tot d'una vegada, etc. No? És tema de la logística, és tema de la presentació, són coses en les que s'ha de continuar fent feina. Ara, nosaltres a Paema sempre animem a que s'instal·lin nous pagesos, perquè hi ha futur, en el producte fresc ecològic hi ha molt de futur aquí a la illa, i si tenen una mica, si tenen un pot d'experiència o instal·lacions a la seva finca, i se vulguin posar a fer hortalissa o fruita, els hi toca anar bé.
Moltes gràcies, Miquel Serra, per passar una altra vegada pel micròfon de del Camp Palamà i en aquest cas explicar-nos aquesta substitució de plàstic convencional per plàstic biodegradable. T'esperam aviat que mos tornis a contar, que venguis carregat d'iniciatives. Moltes gràcies per venir.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu. Plàstic, blaus petjades, plantes ben dibuixades, ocells metànics de ferro volen a devoren altos a 12 frames. No facis cas del que diuen, la veritat no és tan fàcil de trobar. El talc fa el seu tros cada dia, res del que hem après es pot aprofitar.
En començar el programa hem explicat que grups ecologistes i entitats d'agricultura ecològica demanen una moratòria de parcs fotovoltaics en sòl rústic i la planificació urgent, territorial i energètica de les instal·lacions renovables.
APAEMA té referida a Amic de la Terra, GOP i l'Associació Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica asseguren que hi ha una allau de projectes de parcs fotovoltaics a Mallorca a sòl rústic. De fet, en aquests darrers mesos s'estan projectant una 60 de parcs fotovoltaics que ocuparien una extensió d'un 12 metres quadrats, és a dir, com tota la superfície de Cabrera.
Les entitats deixen ben clar que no es pot continuar assistint a l'ocupació indiscriminada de sòls agrícoles en grans parcs fotovoltaics per part de grans grups d'inversors que únicament persegueixen un interès financer.
Demanen la suspensió de tots els projectes fins que no hi hagi una planificació efectiva, que avui en dia és inexistent. A més, denuncien que aquestes instal·lacions provocaran una transformació del paisatge en zones d'alt valor productiu i paisatgístic. Aquestes instal·lacions se sumarien a la 30 que ja estan operatives a les illes.
Per analitzar aquest boom de nous parcs fotovoltaics, no han dubtat en obrir els telèfons del Camp Palamà a dos experts que coneixen la situació en profunditat. Així, ja saludam en Jaume Drové, que a més de ser portaveu de Terra Ferida, també és pagès. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, bon dia, Joan, com va?
Molt bé.
I també ja ens escolta en Miquel Coll, president d'APAEMA. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Si t'apareix, començarem per tu, Miquel. La 60 de projectes de parcs fotovoltaics a Mallorca ocuparien una superfície com la que ocupa Cabrera, se diu aviat, no? Serien 12 quilòmetres quadrats. Per tant, és ben significativa l'ocupació de sòl rústic.
Sí, és molt significativa i va un poc a desmentir aquest mantra que diuen que van a ocupar sòls poc productius o poc fèrtils, sinó que se va cercar són grans finques on poden implantar instal·lacions de gran capacitat.
I per què demanar una moratòria?
Perquè, en principi, amb tot això, el que se vol primer de tot és que estan sotmetent en el sòl rústic a una pressió afegida més, les que ja venim practicant via urbanística i també diríem via turística, per un ús que no és el seu propi, que l'ús propi del sòl rústic és l'ús agrari, i l'ús agrari per produir aliments, ja siguin vegetals o animals. Clar, aquesta desvirtuació de sòl rústic per la seva funció fa moltes vegades que demostra clarament una manca d'aposta per primari per part del govern i una poca voluntat de cercar alternatives viables que hi ha, com puguin ser per aprofitar altres superfícies on seria possible implantar aquest tipus de parcs, que siguin cobertes de polígons industrials, pàrquings de grans superfícies, en rehabilitació de possibles o de bocadors. Hi ha altres espais degradats on seria factible implantar energia solar o energia fotovoltaica, que no és que estiguem en contra de les energies renovables, sinó que estem en contra d'així com s'està fent aquesta implantació.
I Jaume, tu que ets portaveu de Terra Ferida, ens podries explicar quines són les raons que explicarien aquest boom de nous projectes? Per què passa tot això?
Bueno, perquè hi ha hagut un canvi molt substancial i és en les ajudes públiques milionàries que ara s'estan donant en aquests parcs. En principi, això també és una bona notícia, és a dir, que el govern de l'Estat i també el govern de les Illes inverteixin en energies renovables, jo crec que és una bona notícia que tots desitjàvem que això començàs qualque dia. I això no està en discussió, fins i tot que rebin aquestes ajudes. Però si vols que et sau, parlam de posar ordre. És a dir, aquests parcs s'estan implantant, sobretot a grans finques, com diu en Miquel, llocs plans, amb fàcil de ser rodat, que tinguin connexió elèctrica a prop, i que el preu de la terra sigui baix. I aquesta és un poc la desgràcia del sol rústic, no? Que molts d'aquests espais tenen un preu baix i aquestes grans empreses s'estan instal·lant un poc allà on volen. I nosaltres el que dèiem és que si aquesta cinquantena llarga de parcs que s'estan tramitant ara han rebut una ajuda molt extraordinària de més de 40 milions d'euros públics, també de les institucions públiques els han de dir on s'han de posar. I el govern ara mateix ha renunciat a fer aquest paper, ha renunciat a governar, ha renunciat a dir-los, mirau, vos heu de posar primerament en aquests espais degradats, han d'aprofitar totes aquestes cobertes, aquests polígons industrials fallits, que no han tingut aquest tipus d'ús, són tots aquests espais que hem d'aprofitar. Que aquests espais no són suficients? Bueno, ja veurem quin tipus de sòls ocupam i quins tenen més prioritat estratègica. I nosaltres pensem que l'agricultura és estratègica, per descomptat.
Miquel, denunciaven que no hi ha una planificació energètica i territorial sobre la implantació d'aquest parc fotovoltaics. I suposant que l'ocupació d'aquest camp en plaques solars va en contra de la meta de sobirania alimentària que s'ha marcat el govern, hi ha la sensació que existeixen diferents criteris segons si en fixam en diferents conselleries i administracions?
Home, a vegades els missatges són contradictoris, perquè, clar, és que el problema, en el final, tot això passa per aquesta manca de planificació. O sigui, a vegades hi ha conselleries que funcionen com a departament d'estancs i no hi ha una visió més global de tot el sistema. Si cadascú només mira la seva vessant i no mira les implicacions sobre la resta de sectors, en el final pues, manca una mica aquesta visió global estratègica de planificació d'aquestes infraestructures que entenem que sí que és bàsica que s'hagi de fer.
Vos recordem que conversem amb en Miquel Coll, que és president d'APAEMA, i amb en Jaume Drové, el portaveu de Terra Ferida. I Jaume, ja han dit que demanava una suspensió de projectes que estan en tramitació fins que hi hagi una planificació efectiva. Però què vol dir quan és planificació efectiva?
Bueno, jo crec que el primer de tot és que hi hagi un tèntol, perquè si no hi ha un tèntol, aquests parts, si cada setmana mires el boip, cada setmana n'hi ha de nous. Quan dic cada setmana, és cada setmana. Uh-huh. Fixeu vos que n'hi havia 20 i pico, gairebé 30, a les Illes Balears de fets, en més d'una dècada, i ara s'estan tramitant pràcticament 69 parcs, només entre 2020 i 2021, i molt més que en vendran, per descomptat. I nosaltres el que demanàvem és que hi hagi un tèntol, i que el Consell Insular, el Consell de Mallorca, que li tocava fer aquesta planificació i que ha renunciat a fer-la, no sabem per què, marqui aquest tèntol, perquè estem parlant de planificació urbanística, finalment. Se faci aquest tèntol, se digui en quins sòls s'han de posar, i llavors jo crec que hauríem d'arribar a un acord també amb el Ministeri, amb el Govern d'Espanya, perquè les ajudes, que són realment extraordinàries, que reben aquestes grans empreses, siguin restringides a que ocupin aquests sòls degradats que no tenen interès. Per exemple, davant de l'aeroport hi ha un polígon que pràcticament és un aparcament de cotxes que té 2 quilòmetres quadrats. És una superfície extraordinària connectada a xarxa que se podria solaritzar. I, de fet, el propi govern, que era una demanda que li van fer diferents entitats, i amb bon criteri va fer un mapa realment molt bo, a Bonaire surten més de 700 aparcaments que tenen més de 1.000 metres quadrats, de 1.000 metres quadrats per amunt, i tot, per tant, es podrien solaritzar. Hi ha moltíssimes de coses de fer, hi ha moltíssim de sòl degradat. Lamentablement, Mallorca té ja més d'un 10% de la seva superfície completament urbanitzada o degradada, i hem d'apostar primer per ocupar aquests espais, i llavors que aquestes ajudes públiques vagin condicionades a ocupar primer espais degradats. Que després hem ocupat tots aquests espais degradats i no és suficient, perfecte, ja podem mirar de fer altres coses, d'ocupar altres tipus de sòl, però primer de tot hauríem de fer això, perquè si no l'agricultura sempre surt perdent contra els xalets, surt perdent contra les pistes forestals, surt perdent contra la urbanització del camp, surt ara perdent perquè tampoc no va competir amb aquestes grans empreses, i clar, el sòl rústic, que jo crec que és el més valuós que tenim, sempre surt perdent.
Clar, Miquel, i quins impactes té aquestes instal·lacions a fora vila?
Com a primer impacte, evidentment, el paisatgístic, i llavors de manca de profit, deixes una quantitat molt important de sòl sense poder-lo aprofitar a nivell agronòmic. Com bé deia en Jaume, no se'n van a posar finques o zones que estiguin degradades, sinó finques planes, que siguin de fàcil instal·lació, perquè els costos també siguin el més baixos possible. Per tant, nosaltres tampoc, o sigui, i totalment alineat amb el que deia en Jaume, o sigui, anem a cercar espais que siguin adequats, que estiguin degradats, anem a entrar primer en aquests espais, i llavors si no n'hi ha prou i fos necessari entrar fora a vila, anem a donar viabilitat a les explotacions dels pagesos, que puguin tenir, a lo millor, un ingrés alternatiu, allò de donar subvencions milionàries a grans empreses que ni tan sols estan aquí. O sigui, si volem ajudar una mica, pues ajudem en els pagès, que pugui, a lo millor, tenir un ingrés alternatiu, complementari a l'activitat agronòmica, però que no se facin unes superfícies com estan fent, que se plantegen explotacions, vull dir, parcs que són de grans hectàrees, o sigui, de 25, 30, 35 hectàrees, o sigui, superfícies molt grans, de finques molt grans.
I de Miquel Coll i Jaume Drové, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la Mà, i segur que continuem parlant del futur de la pagesia i de veure com queden aquests parcs fotovoltaics. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu. A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps...
I, estimats oients, ja sona la cançó que ens indica que arribam a la part final del programa, que tancam com cada diumenge en la nostra particular agenda.
I avui obrim secció amb una conferència en línia que proposa l'Associació de Varietat Local de Mallorca per dia 7 de maig. La xerrada sobre la diversitat de les varietats locals de la tomàtica a la conca mediterrània, un recurs per augmentar la tolerància a la sequera.
En aquesta ponència, l'investigador de la Universitat de les Illes Balears, Mateu Fullana, tracta les conclusions de la seva tesi doctoral. La xerrada és gratuïta i trobareu més informació a la xarxa social de varietats locals.
I si avui diumenge vos despertau col·laboratiu i faners, teniu una proposta d'allò més interessant a la platja dels Morters de les Covetes.
Exacte, es tracta d'una recollida de microplàstics a la platja que du a terme Clean Boating. La cita és a les 10:15 i podeu trobar més informació del 971-64-84-29.
Guarda't les presses, encara no...
I fins aquí arriba el programa d'avui. Tornant diumenge, més continguts, com sempre, a Del Camp a la Mà.
Bona setmana, adeu.
I quan s'acabi, vine a casa i pujarem al terrat. Junts veurem com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La, la 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 la
són